l'Infovespre.
Comencem i ho fem amb els titulars. Doncs avui a l'Infovespre parlarem de la salut des de diverses vessants. En plana política ens referirem a inversions de millora a l'Hospital de Calella. En plana mèdica explicarem l'inici de campanya de vacunació de la grip. I en plana solidària repassem els resultats de la marató de donacions de sang de divendres. Es va tancar amb 208 extraccions. I avui volem parlar de senglars. Calella té una gran extensió de terreny al Montnegre i de senglars n'hi ha i forces, però afecten els que hi tenen horts? Ho sabrem entrevistant a Jordi Sans, pagès, i sabrem si se'n cacen pocs o molts i com s'organitzen les caceres amb Quico Folgado, president de l'Associació de Caçadors de Senglars. I parlarem de la retirada dels cedres que hi havia a l'entrada del parc del Mau. A l'agost va caure una branca d'un dels tres que hi havia i arran d'allò es va decidir treure'ls tots. Ara ja no hi són i s'haurà de decidir quins arbres se substituiran. I en esports avançarem el contingut de la banqueta. Doncs comencem. L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, assegura que defensarà la necessitat d'inversió a l'Hospital de Calella perquè pateix un infrafinançament des de fa molts anys.
Montserrat Candini, que és portaveu de Junts pel Sí a la Comissió de Salut del Parlament, ha exposat però que s'hauria de condicionar els resultats del pla d'inversió en equipaments sanitaris que marcarà les prioritats i el cronograma del 2017 al 2030 amb una visió global integral del país.
Seguiré lluitant perquè doncs, l'Hospital de Calella hi ha actualitzat totes les seves inversions, no? Perquè al cap i a la fi és un hospital que està infrafinançat des de fa molts anys, no? I per tant jo lluitaré en aquesta part. Ara bé, des d'un punt de vista de política sanitària i del conjunt del país, jo no em quedaria ni amb una inversió ni amb una altra, sinó amb l'exercici global, integral, del conjunt del país, que és en tot cas quin és aquell pla d'inversions que 2017... 2030, que s'identifiquin com urgents, com a prioritaris, com a bàsics, quin és el seu cost i quina és la viabilitat de cada un d'ells.
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, gestora de l'Hospital Sant Jaume de Calella, ha rebut l'encàrrec de definir en un pla funcional les mancances i necessitats estructurals que té el centre, del qual en resultarà el llistat d'actuacions i el detall d'inversions a realitzar.
Recordem que a finals de juliol l'alcaldessa va informar haver mantingut una reunió amb el conseller de Salut, Toni Comín, per abordar justament aquesta qüestió. No deixem de parlar de temes relacionats amb la sanitat perquè avui ha començat la campanya de vacunació contra la grip a Catalunya amb l'objectiu d'evitar les complicacions d'aquesta malaltia que hi romp cada hivern. Es calcula que la grip pot afectar entre el 5 i el 20% de la població en general. Les persones grans i les que tenen malalties cròniques en són les més vulnerables.
La temporada passada, l'activitat gripal, tot i ser moderada, va provocar 623 casos greus per complicacions que van patir majoritàriament persones que no s'havien vacunat. Un 82% dels atesos. El nivell de cobertura vacunal va arribar al 54% en les persones de més de 60 anys, quan l'Organització Mundial de la Salut fixa l'objectiu del 75%. Només es va administrar la vacuna del 19% als malalts crònics.
El Departament de Salut vol que s'incrementin aquestes dades per garantir una bona cobertura vacunal entre la població, tenint en compte que la grip continua sent un problema molt important de salut pública. Un problema que omple i desborda els professionals sanitaris cada hivern, pediatres i metges de família com els que treballen al CAP de Calella.
La directora del CAP de Calella, Susana Curós, ha dit que la grip només es pot passar un cop cada temporada, però a vegades hi ha refredats forts que ens poden fer confondre.
Primer hem de saber si realment el que hem passat és una grip, perquè moltes, el que veiem i està clar, no? A l'hivern passem molts refredats, són altres tipus de virus respiratoris, que són molt més freqüents que la grip, per sort, i que donen una sintomatologia molt similar. Però clar, el que hem de fer en aquest cas és consultar, sempre consultar, perquè segurament ens pensem que ja l'hem passat, no? Hi ha gent que es pensa que ja ha passat una grip, realment la grip és diferent, no? I hem de consultar, perquè si no és una grip ens podem vacunar realment, ens hem de vacunar per evitar-la.
I per evitar les confusions de la doctora Curós ha exposat els principals símptomes que diferencien la grip.
La grip es caracteritza perquè dona una febre molt alta, una febre molt elevada i s'acompanya de símptomes catarrals, no? Tos, mucositat, no sempre, però sobretot crida l'atenció, no? La febre elevada i dolor a totes les articulacions, a tot el cos.
La doctora preveu una agressivitat similar del virus a la de l'any passat. A partir del 4 de novembre es podrà vacunar tothom voluntàriament, encara que no estigui dins de cap grup de risc. Hi ha unes 400 dosis disponibles al cap de la vacuna i durant la tardor se'n faran dues entregues més.
I continuem parlant encara de temes que tenen a veure amb la salut. S'han superat les 200 donacions de sang a la marató de divendres a Calella. Tot i que el repte era arribar a la xifra de 300, un objectiu molt agosarat, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya es felicita per la resposta dels calellencs a la marató de donacions que es va fer, com dèiem, divendres passat. En total es van obtenir 208 donacions, majoritàriament de persones habituals, a les crides que fa la institució.
Els donants habituals no van fallar a la marató que cada any organitza per aquestes dates el Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Setmanes abans o després, la solidaritat i sensibilitat dels calellencs que donen sang ha estat agraïda per la institució. Escoltem Gala Cortel, responsable de promoció del Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
Han passat més de 200 persones al llarg de tota la jornada de divendres, que des del Banc de Sang hem de pensar que són moltes. Nosaltres sempre recordem que d'una donació es poden ajuden a salvar fins a 3 vides, per tant, la multiplicació, la veritat és que surt molt profitosa. Animar a totes aquestes persones que s'han iniciat aquí a Calella de que segueixin donant sang i agrair a tots aquests donants fidels que sempre estan allà i que sempre, sempre acudeixen en el moment que nosaltres els expliquem la situació.
A través d'aquests actes, les maratons i les campanyes puntuals que realitza al llarg de l'any arreu del territori, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya fa pedagogia sobre la importància de ser donant i explica qui ho pot ser i quin és el procediment que se segueix. Per exemple, ha recordat Cortel, els homes poden fer-se extraccions de sang fins a 4 vegades a l'any i les dones 3. Entre donacions han de transcórrer com a mínim 2 mesos.
La responsable de promoció del Banc de Sang i Teixits de Catalunya ha recordat que cada dia es pot donar sang en els centres fixos, un dels quals és l'Hospital de Mataró. A dia d'avui, el nivell de reserves és òptim, permetent cobrir les necessitats dels pròxims 12 dies.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Seguim amb més qüestions a l'Infovespre i parlem de senglars. Volem saber si és una espècie problemàtica aquí a la nostra zona, a la zona de la ciutat de Calella. Per això saludem a un pagès, Jordi Sans, aquí tenim a l'altre costat del fil telefònic. Jordi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com dèiem, el Jordi és pagès, té horts aquí a la ciutat de Calella i aquest estiu s'ha vist força perjudicat per als senglars. És així, Jordi?
Sí, hi ha hagut, en fi, els senglars, el que passa que cada vegada, amb aquests anys tan secs com aquest, que han estat 3 mesos sense ploure, doncs què ha passat? Que les bèsties a l'alta muntanya no troben humitat i ells, doncs, automàticament, esclar, per naturalesa pròpia, doncs, baixen a buscar les humitats en els horts i en els llocs treballats. Llavors, esclar, ells no és que vinguin a menjar les escarxofes i els enciams, ells busquen cucs perquè majoritàriament el senglar viu de cuc, viu d'ametlla i és un animal que té una alimentació molt, molt acurada, eh? O sigui, ell ha de menjar el que li agrada. Llavors, esclar, els gota-gotes pues, són el que els agrada més, perquè sempre hi ha el goteig i la humitat i aquest estiu ens han fet molt de mal, de veritat que sí. Els senglars que estan establerts aquí a banda baix d'autopista, de l'autopista, diguéssim, de l'autovia, i aquests senglars no passen a la muntanya, o sigui, ja els tenim, diguéssim, com a hostes, pràcticament a la zona preurbana. Els tenim aquí juntament amb les guilles, amb els tuixons, i ja viuen aquí, estan establerts, com que les vinyes estan brutes, que hi ha molt poca gent que treballa a les vinyes, doncs és per ells és ideal, perquè tenen puestos bruts per amagar-se, esbargers, i allà doncs, a la nit dormen allà dintre, de dies dormen a dintre i de la nit surten doncs, a acampar-la.
Clar.
I ens hem d'espavilar i posar pastors elèctrics i coses per augmentar-los.
I són eficaces aquestes mesures que podeu prendre com a pagesos, Jordi?
Pues, algunes vegades sí, però algunes vegades t'he de dir que no, perquè el pastor elèctric és una cosa que ha de ser sempre humida perquè faci una petita descàrrega elèctrica i els atira enrere, llavors no entren a la propietat. Però moltes vegades, quan hi ha aquells anys tan secs, el senglar m'acaba, em diuen, fum un cop de morro i el tens a dintre. O sigui que, en realitat, molt efectives no ho són.
Comentaves, han afectat força el terreny,
sí,
força l'hort.
Sí, A mi sí, perquè en el mes de setembre em van rebentar tota una feixa de tomàques de 500 tomaqueres, vull dir que vaig tenir una feinada de por perquè em van trencar els gotagotes, les aixetes, bueno, van furgar-ho tot, van arrencar les mates, en fi, són coses que passen, però esclar, això 30 anys enrere no es passava, perquè totes les vinyes eren treballades, hi havia maduixes de tot arreu, els senglans estaven a Vall de Roure i estaven a Orsavinyà, i aquí en els baixos no baixaven. Però ara, esclar, què ha passat? L'embrutir-se tant al bosc i quedar tot tan ple de vinyes ermes i tal, els senglans cada vegada més avall. I menys mal que anem matant alguns, perquè si no ens arribarien al carrer Eclésia.
És que això, dit així, pot semblar en broma, però ens podríem, perquè de senglans en zones urbanes n'hem vist. Ens podem trobar aquí a la zona de Calella que baixin fins a zones habitades amb cases?
Sí, l'altre dia a Blanes, al Port de Blanes, anaven quatre senglans pel mig del Port de Blanes, al costat dels atracaderos de les barques, i van baixar, van per la punta, per la platja, i van anar fins a Lloret. Aquests animals, clar, van, i com que la gent normalment els hi dona menjar també, i ara estic aquí a l'Hospital de la Vall d'Hebron, aquí a Barcelona, que els tenen allà i les infermeres els hi donaven menjar fa 15 dies. Llavors, clar, aquests animals proliferen, no tenen depredadors, i què passa? Pues que una truja normalment en fa 7 o 8 o 6 i crien dues o tres vegades l'any i vinga, i això va més.
Per als horts són perillosos, com ens explicava Jordi, però les persones són perillosos? Si trobem un senglar un dia anant per al bosc, hem de tenir alguna precaució?
No, jo crec que no. El senglar no és perillós. El senglar, l'única cosa que has de tenir present és que ell fugirà de tu. O sigui, no, normalment no envesteix. Només envesteix quan està ferit, quan es veu acorralat, quan tu estàs en la seva passera i ell passa per fugir per on estàs tu. Els casos de caçadors que hi han hagut ferits ha sigut perquè el senglar fugia i el caçador estava al mig de la passera, al mig del corriol, i se l'han portat per davant. Però normalment tots els animals fugen de l'home, eh? Vull dir, no hem de tenir por.
No hem de tenir por, però clar, sí que si tens un hort i te'l destrossa, imagino que quan veus tot aquell enrenou, gaire gràcia no fa.
Sí, no, perquè, esclar, el temps que passa, després has de tornar a posar els gotagotes, en fi, tot és una inversió que has de tornar a fer, i dius, bueno, ja és una més afegida a les moltes que hi ha, no? Dels baixos preus, de les tempestes, de les humitats, de tot plegat, doncs ara a sobre tenim afegit els senglars, o sigui que estem divertits. En el camp estem molt divertits.
Perquè quan us afecta un senglar o un parell de senglars fan malbé el part de l'hort, això us ho cobreix algun tipus d'assegurança o no?
Pues no, en principi no, eh? En principi no... ni crec que hi hagi cap assegurança que se'n fes càrrec, això no ho sé.
Vaja, que tenim els senglars ben a prop, aquí a la ciutat de Calella, eh? Només a la zona de l'autopista ja els trobaríem.
A Calella, mira si us dic que els teniu a prop, que si sabeu on és l'Hotel Olímpic,
sí.
Era mateix de l'Hotel Olímpic, entre l'Olímpic i l'Institut hi ha uns esbargers molt grossos,
sí.
Doncs allà dintre hi ha senglars. O sigui que us ho dic perquè els hem vist fa molt pocs dies. Clar, ells estan allà dintre durant el dia, amagats, allà dintre de l'esbarger, i a la nit surten a campar-la. I aquests animals pues, cada vegada s'aproparan més a l'home. Menys mal que els anem mantinguent una mica ratllant en quant a població amb la cacera. Perquè si no seria terrible, eh? Vull dir, seria un desfet de temps, això.
I tant. Doncs Jordi Sans, moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquestes explicacions a l'Infovespre. Moltes gràcies.
A vosaltres. Vinga, bona tarda.
I bé, després de parlar amb el Jordi Sans, que ens ha comentat diferents problemes que ha tingut el seu hort amb els senglars, ara parlem amb Quico Folgado, que és el president dels caçadors dels senglars d'aquí a Calella. Quico, molt bona tarda.
Bona tarda.
Parlem dels problemes d'aquests animals, dels senglars, que ara ens comentava el Jordi Sans que els tenim molt a prop, a la ciutat de Calella, just a sobre l'autopista ja se'n poden veure algunes colònies, a la vora ja de zones habitades. Es fa alguna cosa? Què es fan? Com es fan les batudes per controlar aquests animals? Se'n cacen per aquí a la ciutat de Calella, Quico?
Sí, que se'n cacen, sí. Mira, aquest any, sembla que, si no m'equivoco, portem 26 o 27 de morts. I és casa que cada vegada més avall estan, hasta per sota l'autopista n'hi ha, eh?
Això és el que ens comentava ara el Jordi. Heu detectat, com a caçadors, que els senglars van baixant?
Sí, jo aquest any no sé si podria haver sigut també per la sequera, que per munt a la muntanya era molt sec i que per aquí baix que hi ha vinyes i això, hi ha trossos més humits i que de poder trobar menjar. Doncs que poder, per això ha sigut aquest any dels que més han baixat els ports.
Com s'organitza una batuda o una cacera de les que es facin per aquí a la zona de Calella per anar a buscar senglars?
Doncs mira, en principi se segueix durant diversos dies, es va mirant de seguir que apunta a les zones on es belluguen. Llavors el dia abans, si es pot, es va esborrar les passadores i els llocs que habitualment transiten, per tal que l'endemà al matí puguem saber que apunten a anar. I llavors pues, decidir a tots, o la colla que som, pues, decidir el lloc on farem la batuda.
I un cop heu decidit el lloc, com s'organitzen els caçadors?
Bueno, ens trobem tots, tenim una barraca, ens trobem tots allà, es decideixen les parades, els llocs on s'haurà de posar cadascú, i més o menys amb la idea de que tenim d'on poden ser els porcs, deixen anar els gossos. I en principi els gossos són els que els troben, els fan sortir, i si tenim sort i passen per alguna parada que pugui tirar i el mati, doncs pues mira, així es va més o menys la història.
Complicat això de buscar, anar a buscar senglars, de caçar-los, de poder-ne controlar la població?
Sí, no és gaire fàcil, no. Se'n veuen molts, però la majoria que es veuen és de nit, que és quan els porcs surten i mengen i van a pasturar ells, saps? I ells estan agenassats i costa més de poder-los trobar.
Heu tingut mai algun ensurt, alguna sorpresa amb algun senglar que us hagi pogut atacar, que us hagi pogut ferir, o per sort no?
Home, ja fa uns quants anys hi va haver un noi d'aquí de Sant Cebrià que el va atropellar un porc, li va fer força mal, i fa un parell d'anys nosaltres també amb un porc ferit, el gosser també li va fotre un esboranc amb una cama. Normalment, mira, hi ha mesures de no posar-te davant dels passadores, si hi ha perferits que has d'anar molt al tanto també, si hi ha truges que em portin de petits, en fi, és una mica, s'ha de fer molta cura, i després amb armes pues, també, encara més.
Exacte, que no hi hagi també algun ensurt, com alguna vegada hem sentit també per les notícies, algun tret erroni que hagi pogut impactar en algun altre caçador.
Això és molt important, saber cadascú on estan els companys, és perfecte, tindre clar que on es pot tirar i on no es pot tirar. I normalment no hi ha, la normativa ja ens obliga a portar roba que sigui visible, d'uns colors taronges, grocs, vermells, saps? Vull dir que tot això es fa per la seguretat, perquè no, allò, igual que també se senyalitzen les caceres, amb els senyals de batuda, de senglar, no per privar que passi ningú, però que tothom estigui al cas, saps?
I si hi ha sort i es caça algun senglar, després d'aquell animal mort, què se'n fa? Us el mengeu o què en feu?
Doncs mira, llavors el portem a la barraca, allà es neteja, es agafen mostres per al veterinari i llavors el que vol carn pues, se n'emporta.
És bona, no, la carn de senglar?
Sí, home, és bona si se sap cuinar.
Això també és cert.
La carn una mica dura, jo n'he provat de molt bona i n'he provat que no es pot menjar.
El secret de cuinar-lo aquí és important, eh?
És el principal, home, que no sigui un porc molt gros, però és més gros, però és més dur, saps?
No sé si podem considerar que aquí a Calella tenim un problema amb els senglars o potser encara no estaríem en situació de dir això.
Home, podem situació de dir problema... Gros no, però n'hi ha força. La zona aquesta que estem d'aquí del Montnegre i el Corredor és de les que hi ha més densitat de senglars. Ara fa aquesta setmana vaig estar en una reunió amb els guardes del parc i aquí, igual que la Garrotxa, Osona i aquestes zones de per aquí sobre, és dels llocs que més densitat hi ha, compten uns 12 porcs per quilòmetre quadrat. És una quantitat ja important de porcs.
Doncs avui n'hem volgut saber més coses dels porcs senglars a la zona de Calella, per això també doncs, li donem les gràcies al Quico Folgado que ens hagi atès aquesta estona a l'Infovespre. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Explicades, doncs, com està la situació dels senglars aquí a la ciutat de Calella. Seguim amb més qüestions encara en aquest Infovespre. Parlem dels operaris de la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Calella que han retirat durant el dia d'avui els 3 cedres que hi havia a l'entrada del Parc del Mau.
Aquests arbres estaven afectats per una infecció molt comuna i no se'ls podia aplicar cap tractament. Aquesta infecció provoca el debilitament de les branques i les arrels. Així ho ha dit aquesta emissora el regidor de Medi Ambient, Marc Buch.
que aquest fong no hi ha tractament químic possible, bueno, que no hi ha cap tipus de tractament, i aquest fong el que provoca és debilitament de branques i sobretot debilitament d'arrels, i per tant hi ha un risc important i elevat de caiguda tant de branques com fins i tot de l'arbre sencer, no? El que ens va posar en alerta d'això va ser doncs, a finals d'agost, quan va caure una branca molt gran d'un primer cedre, i a partir d'aquí aquell el van talar immediatament, però a partir d'aquí doncs, es van fer uns estudis tècnics que han determinat doncs, que estan afectats per aquest tipus de fong, que és un fong que és comú dins dels cedres, i la recomanació doncs, en aquest cas era procedir a la tala per evitar doncs, possibles danys personals o danys materials.
Tal i com ha dit Buch, per evitar ensurts i seguint les recomanacions dels tècnics, s'ha optat per retirar els tres arbres. L'alarma va saltar el passat mes d'agost quan va caure una branca a la vorera davant del Parc del Mau.
Ara, i seguint amb la segona fase del pla director del Parc del Mau, es decidirà amb què es substitueixen aquests tres arbres. En tot cas, segons Buch, primer escoltar la veu dels tècnics sobre què recomanen plantar allà.
Bueno, de moment ara els talarem i posteriorment doncs, sabem que hem fet una primera proposta amb el pla director, estem pendents doncs, d'acabar d'executar la segona fase, per tant serà el moment doncs, de veure què hi posem allà, per tant no ens volem precipitar i volem fer les coses ara que estem doncs, apostant pel parc també, doncs veure què és el que ens recomanen els tècnics.
Els treballs de retirada dels tres cedres ja s'han acabat.
facebook.com/radiocarella, Twitter @radiocarellatv.
I seguim encara amb més qüestions. Els trens de la línia del Maresme són els primers que es beneficiaran del pla de millora de la gestió de la circulació de trens als túnels de Barcelona que ha anunciat avui la companyia Renfe.
Es faran tres actuacions i la principal és dotar Rodalies del sistema de circulació de trànsit que hi ha a l'AVE. Segons l'empresa, en una primera fase això ha de donar resultats a la línia del Maresme. Ho explica a Catalunya Ràdio el director de Rodalies de Catalunya, Fèlix Martín.
Aquests túnels donen la mida de la potència i la capacitat de tràfic que tenim. Estan diguéssim, al màxim de la seva capacitat. Llavors, tenim ja una inversió en marxa, estem parlant d'inversions, d'un nou sistema de regulació i control de tràfic, que és l'RTMS, que és el que tenim col·locat amb alta velocitat, que té que donar entre Mataró i l'Hospitalet concretament, la primera fase, té que donar millores a la gestió d'aquests túnels.
La segona mesura passa per reestructurar les vies a l'estació de Sants per fer-les polivalents i poder guanyar també temps. I l'última és el nou sistema de control de trànsit de trens.
Aquestes inversions tenen un cost previst de 200 milions d'euros. El director de Rodalies ha condicionat qualsevol millora de la capacitat de Renfe en poder resoldre els dos colls d'ampolla que suposen els túnels de Barcelona i que estan al màxim de la seva capacitat. El director de Rodalies ha assegurat que hi ha un 94%, 95% de puntualitat a Rodalies.
I abans dels esports, un apunt polític, perquè el PSC de Calella s'alinea en el no a Rajoy, que és la posició que Miquel Iceta anunciava ahir després de la votació del Comitè Federal del PSOE, que va donar llum verda a l'abstenció dels socialistes a la futura investidura de Rajoy. Iceta ha convocat el Consell Nacional del Partit per demà dimarts, en el qual espera ratificar aquest no dels diputats catalans, que d'aquesta manera trencarien la disciplina de vot.
El primer secretari del PSC de Calella, Pere Tarrés, ha dit que el partit ha de ser fidel a la paraula donada i ha apuntat les conseqüències que pot tenir l'abstenció del socialisme a la investidura del candidat popular. Escoltem Pere Tarrés.
Ens col·loca en una posició molt difícil des d'un punt de vista que el no hi ha militant. El votant cregui en nosaltres, i això és una feina que el PSC ho té claríssim, des d'un punt de vista que el nostre votant té d'estar tranquil i té d'estar orgullós que nosaltres el que els vam demanar a nivell de les votacions electorals ho mantindrem fins al final. El mal que ens ha fet el Partit Popular, a part de tot l'assumpte de seguretats socials, de reformes laborals, de tot el que sigui, a nosaltres particularment no podem mai a la vida doncs, donar suport a un govern del Partit Popular.
El primer secretari dels socialistes calellencs ha reiterat que l'única forma perquè el PP es regeneri és estar a l'oposició.
sintonia que ens indica que hem de parlar d'esports, i avui, com que és dilluns, d'aquí 5 minutets tindrem el programa La Banqueta. En fem un abans amb Salvador Itxar. Salvador, què tindrem avui a La Banqueta?
Bona nit, doncs avui començarem parlant de futbol i de la primera derrota del Club de Futbol Calella, en aquest cas a casa contra el líder per 2-3, el Tiana. Continuarem el programa d'avui parlant de bàsquet, també amb derrota, en aquest cas del Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls contra el Pla d'en Buet per 61-62. Una victòria, també parlarem de victòries, en aquest cas de les noies, que han trencat la mala ratxa de dues derrotes consecutives, van guanyar Canet 31-56, i també l'handbol, gran notícia que cap de setmana es jugaven al primer lloc, Sant Feliu, Sant Llorenç, i els calellencs anaven primers en solitari, doncs ara solitari s'ha quedat la Unió Esportiva Handbol Calella perquè va guanyar a la pista de Sant Llorenç Sant Feliu per 21-25. Pel que fa al tenis taula, també els nois, bona victòria, que els col·loquen en segona posició 1-5, a la pista de l'Olesa. I atenció que parlarem de triatló, parlarem amb tres grans triatletes calellencs que acaben ara mateix la temporada, l'Anna Flaquer, el Joan Galindo, que va guanyar aquest cap de setmana el Pure Triatlón a Benidorm, i també l'Issam Munir. I atenció que tindrem una notícia molt destacada.
Doncs, sens dubte, haurem de recollir demà amb els serveis informatius també de Ràdio Calella Televisió, i la tindran també puntualment a la nostra pàgina web, i això d'aquí a 4 minuts, 3 minuts escassos, al programa La Banqueta. Fins ara, Badó.
Fins ara.
Nosaltres acabem ja l'informatiu i ho fem, com sempre, amb la previsió del temps.
Avui cel cobert de núvols baixos amb visibilitat regular al llarg de tot el dia per la presència de bancs de boira. La temperatura màxima és similar a la d'aquests dies. Per aquesta nit s'acumularan quantitats de precipitació entre minces i poc abundants que aniran acompanyades de fang. Demà cel molt ennuvolat per núvols alts i mitjans arreu, més trencats al matí, més compactes i abundants durant la segona meitat del dia quan deixaran el cel localment cobert. Són probables alguns plugins dispersos. Les precipitacions seran d'intensitat feble i acumularan quantitats entre inapreciables i minces. Temperatura mínima i màxima seran similars a la del dia d'avui. La visibilitat serà entre bona i regular.
Doncs fins aquí l'infovespre d'avui, dilluns, dia 24 d'octubre. Trobaran més informació, com ja saben, a la nostra pàgina web, www.radiocalella.cat, també a Facebook i a Twitter. Que passin una molt bona nit.
Més informació a www.radiocalella.cat.